Agrografia, un espai per parlar del present i el futur del sector agrari i ramader des de diferents àmbits i des de diversos punts de vista. Agrografia, tota l'actualitat del sector agroalimentari, amb notícies i entrevistes als propis pagesos i ramaders, productors, elaboradors, emprenedors i tècnics de la pròpia administració. Agrografia, amb la col·laboració de Josep Maria Roig, cada 15 dies a la sintonia de Ràdio Balaguer.
Molt bon vespre. Comencem tot seguit avui dilluns, dia 16 de desembre, una nova edició del programa Agrografia, un espai que dediquem a parlar del sector agroalimentari. Per fer aquest programa, aquest espai, comptem, com sempre, amb la presència del seu impulsor, Josep Maria Roig. Molt bona tarda, bon vespre, Josep Maria, i gràcies, com sempre, per venir.
Gràcies a tu, i bon vespre a tothom. I endavant.
Avui, Josep Maria, vols dedicar el programa a parlar de consum, de nutrició també, i és per això doncs, que has convidat diverses persones. Estem avui molt ben acompanyats. Hi ha, per exemple, entre nosaltres, als estudis de Ràdio Balaguer, la Cèlia Camarasa, que és psicòloga de professió i persona interessada en els nous hàbits de consum. També ens acompanya el Santi Ramos, consumidor també d'aquí de la ciutat de Balaguer, i el Robert Durant, del Centre Nutrició Durant. Gràcies a tots tres per venir i benvinguts a Ràdio Balaguer.
Gràcies a vosaltres.
Avui, Josep, com dèiem, vols dedicar el programa a parlar de consum, de nutrició. És per això doncs, que de seguida escoltarem la teva reflexió sobre el tema que volem tractar. També durant el programa cal dir doncs, que escoltarem via telefònica, en aquest cas, tindrem l'aportació del Joel Castanyer, cuiner del restaurant La Boscana. Això serà més endavant, a mesura doncs, que anem endinsant-nos dins del programa. Com dèiem, escoltarem de seguida la reflexió que fas sobre la temàtica que tractem avui. Després repassarem l'actualitat agrària, les convocatòries d'ajuts del Departament d'Agricultura i acabarem, com sempre, també fent un repàs a diferents jornades tècniques que tindran lloc properament aquí al territori. Com Perfecte. Sempre, doncs, també el programa acabarà amb música. Molt bé. Josep, feta la presentació del programa i també dels nostres convidats, és moment ara ja sí, com dèiem, d'escoltar la reflexió que doncs, avui ens vols dir sobre el tema que tractem, que com dèiem abans és consum i nutrició.
Molt bé.
Un tema molt adient ara aquestes festes prenadalenques ja, no?
Ja ho saps que sempre amb aquestes dates, cada any fem aquesta petita aportació que la dediquem als nostres oients i oientes, sobretot. I jo crec que Sònia primer tindria que dir doncs, de que agraïm als nostres oients i oientes l'audiència que ens tenen, la gentilesa que ens tenen d'escoltar-nos, d'aguantar-nos cada 15 dies, és molt fort això, oi? Però vull dir que gràcies a Déu pues, estan sempre al costat nostre i per tant dir-los bones festes que els hi direm al final. Bon any i moltes gràcies per estar atents amb nosaltres. Un cop dit això, teníem que tindre aquí entre nosaltres l'amic Joel cuiner de La Boscana, el Joel Castanyer, per raons de feina ha hagut de traslladar, però ens té el seu telèfon mòbil a la nostra disposició, per tant el tindrem
d'aquí uns minutets parlarem amb ella.
I la reflexió pues, seria molt curta. Estem en un món de global, molta globalització, però ens podem fixar de que els productes cada vegada són més de proximitat, són de quilòmetre zero, ens estimem més el producte autòctono que el producte global. Per tant, global és una cosa positiva, global sí, global no. Aquí tenim persones que mos poden, això mos ho poden descifrar. I, clar, perquè la globalitat de molts productes que són globals. Són xinos, japonesos, americans, francesos, italians, del Marroc, etcètera, etcètera. Però les preferències i la manera de diu al públic, aquí tenim una manera amb una psicòloga que suposo que en mitjans de comunicació és una persona experta, tenim el Robert Durant de que és una persona doncs, amb nutrició fantàstica i tenim el Santi doncs, de que en sap molt de consum. A més, és una persona que capta molt bé la cosa actual. Per tant, global de què? Global. De què global? Per tant, de què també? De productes de proximitat. Per tant, producció, per què produïm? Per en qui produïm? Això és una cosa interessant també, és una reflexió que ens tenim que fer. Per tant, elaboració, en què elaborem? Per en qui elaborem? En què elaborem? Per tant, producció per una part, produïm per el que el consumidor vol. Nosaltres sempre hem dit, la producció té que estar al costat del consum. I el consumidor, té que estar al costat de la producció. Això han fet molta guerra amb aquests aspectes, oi? Però és dir, produïm per què? Consumim per què? La elaboració del consum de lo que produïm està relacionat amb lo que els gustos volen. Abans ja l'economia social, la butxaca és la que conduïs la forma de consum, quin producte fem, els restaurants, després en parlem amb el meu amic Joel, la restauració en què es basa avui? En presentar productes nous, productes de vanguardia, o bé en presentar productes de sempre, amb nous gustos? Fixeu-vos-hi bé si tenim aquí un col·loqui interessantíssim. I crec que aquest col·loqui amb les persones que tenim aquí a taula pot ser fantàstic. Res més.
Doncs molt bé, Josep, doncs si et sembla, ja sense més preàmbuls, podem ja començar a conversar amb ells, a parlar amb ells, com dèiem, amb la Cèlia Camarasa, el Santi Ramos i el Robert Duran. Quan vulguis, pots
sí,
fer...
Jo voldria també
pots plantejar
avui,
la primera qüestió.
Sí, jo voldria avui que, que les qüestions, ja que tenim aquí a la Cèlia i tenim aquí al Santi, doncs la majoria de les qüestions les tenen que fer ells. Tenen que fer ella i ell. Per tant, i el Robert Duran, que en sap molt, doncs pot contestar fantàsticament bé i pot donar les seues pautes. Això també ho farà el Joel, que segur que mos està escoltant ara. Per tant, Cèlia, Santi, teniu a disposició el Robert.
Bueno, jo crec que, en fi, com a consumidor, crec que el dietista, per exemple del Robert, cada vegada és més, s'assimila més al nostre metge de família. Vull dir, perquè normalment ja el que surt del metge de família ha d'anar al dietista, o al contrari.
Sí, amb això, perdona'm, això et tallo, per això vam tindre l'altre dia aquí el doctor Pujol i mos va dir que exactament el metge de família ja havia deixat de banda la cosa nutricional perquè passava en mans de persones com el Robert.
Clar. Si no, és que a més el Robert, clar, ell ha de fer un historial clínic, de la composició, ha de fer una composició corporal, ha de fer una ingesta de l'alimentària, ha de fer l'avaluació dietètica, vull dir que és que és un metge. Vull dir, a veure si és...
I estàs d'acord, Robert, amb el que diu el Santi?
La veritat...
Et sents una mica metge o no?
Sí, la veritat és que, tot i que no estem estudiant medicina, que som una rama a part, sí que el que té ell clar és el que hauria de tindre clar la majoria de gent. I desgraciadament no estan així, perquè el que estem lluitant moltes vegades els nutricionistes és per entrar dintre de la sanitat pública, de que ens fiquin als CAPs, de que ens fiquin a hospitals, i això de moment no s'està fent. Però, mira, últimament han presentat des del Col·legi de Nutricionistes un document a la Generalitat amb tots els ahorros que s'arribarien a fer si ens fiquen dintre dels centres sanitaris, val? Dels CAPs. El que passa que això, doncs, bueno, també val uns diners ficar un nutricionista amb aquests serveis, i de moment no ho volen fer, però realment el que està dient ell és la clau. Si nosaltres som una part molt important, que tractem l'alimentació de les persones, i amb aquesta alimentació podem fer que molts medicaments no s'hagin de donar tant o baixi el consum d'aquests medicaments, perquè amb l'alimentació ja es regula. Llavors, és que és la part quasi més important de totes, que fins ara no s'havia tingut en compte, però ara a poc sí que la gent ho va entenent, els metges també ho van entenent, i falta que pues, els que manen també ho entenguin del tot i ens posin amb aquests serveis.
Hem començat amb el Santi, però acabarem segurament el programa amb la Cèlia tal com correspon avui. Tenim amb ella aquí endavant. Li preguntem a la Cèlia i preguem que la Sònia també s'integri amb aquesta tertúlia que estem fent avui. Cèlia, tu des del punt de vista com a psicòloga que ets, com ho veus això de l'alimentació? És molt global, és molt personal, és molt local, és molt de cada lloc, és molt de cada restaurant, és molt de cada casa. Com és això?
Jo faig una barreja entre les dues coses. Per una banda, com a psicòloga, sí que el tema alimentari té molt a veure també amb la nostra conducta, és a dir, que si a vegades nosaltres, quan estem més nerviosos, mengem més, i això també és una cosa que jo quan faig les teràpies també ho pregunto, no? Com és la seva alimentació i com ho regulen a casa. Sí que el que comenten, per exemple, famílies, el que em diuen és de dir, ostres, el que trobem és que és una gran dificultat de poder portar una alimentació a casa sana perquè ens costa molts diners, no? Doncs, per exemple, doncs poder posar el nen a la tarda si està més nerviós i pessiga, doncs donar-li fruits secs ens surt amb un preu més elevat. També el que... Jo sí que amb això m'agradaria també veure el Robert, doncs, si es pot donar alguns consells o algunes recomanacions per introduir una alimentació sana a casa de manera que sigui també assequible per la butxaca.
Sí, home, de fet, se pot fer, es pot aconseguir. El primer pas és que els pares portin una alimentació sana i com toca, si no els nens, evidentment, ja no ho portaran. Pel tema preus, hi ha moltíssimes opcions. O sigui, els fruits secs poden ser cars. Bueno, si cada nen, per exemple, a la tarda es va comprar un dònut, doncs aquell dònut li pot costar €1, €1.20. Clar, això, totes les tardes, doncs vol dir que en una setmana només amb aquests dònuts se pot haver gastat 12-13 euros, que pots comprar molts fruits secs, si vols. O sigui que al final, de vegades, la gent diu no, és que menjar així és més car. No, no és més car. O sigui, si tu compres els productes al supermercat o a la botiga de confiança i compres els productes bàsics sense comprar les coses que no necessites, s'acaba ahorrant. O sigui, tinc molta gent a la consulta que em diu bueno, doncs ara simplement compro el que em dius tu a la llista i no compro res més. I realment acabo gastant menys, perquè abans també potser compràvem això, però acabàvem comprant pues, l'euro de la bossa de patates o €1.20 d'una altra cosa o el paquet de galetes, i això són coses que sumen, que a part fan que les teves calories d'ingesta augmentin, que tinguis problemes de pes o de salut, i són uns diners que al final has de tornar a gastar pues, amb un nutricionista que t'ensenyi a menjar o al metge o amb medicaments. Llavors, si ens limitem a comprar només el que toque amb una llista que sigui saludable, no és mai més car que no pas no fer-ho així.
A mi també m'ha semblat molt interessant quan has comentat anteriorment del fet de que el nutricionista estigués també a la salut pública, sobretot perquè, ara no recordo les dades, no? Però em vaig fer ahir quan vaig sentir de l'índex d'obesitat dels nens i nenes a Catalunya, que era un índex altíssim, no? Llavors, clar, si comencem, és més difícil canviar un hàbit de consum amb una criatura que tingui 9, 10 anys o 12 que no pas introduir aquest canvi des del néixer. Sí. I llavors crec que seria interessant.
Això ho podem preguntar al Santi.
Jo penso també que és que us dono la raó perquè el que passa que és el que diu el Robert i tu, és més còmode. És més còmode donar un dònut que preparar segons quin berenar o segons quin menjar. Vull dir, el dònut, l'iPad, ja estem tranquils tota la jornada. Perdó. De totes maneres, jo crec també que la lluita en favor de la salut de l'alimentació ja no és una tendència. Vull dir, actualment ja és una obsessió. Jo penso que és una obsessió a nivell global. La gent cada vegada s'educa més amb el tema de l'educació. Cada vegada pensen més en el dietista. La gent obesa, en fi, quan un va al metge, li fa unes analítiques, veu les analítiques que potser estan disparatades. Clar, jo penso que és molt millor anar a veure el Robert que anar a comprar medicaments intoxicats de medicaments. És que això és de...
Però el que diu la Cèlia, l'obesitat, tot i això, encara continua sent un problema molt important, no?, pel que fa a la quitxalla.
L'obesitat és el problema més gran que tenim actualment, i Catalunya i Espanya són un dels països amb més taxa d'obesitat del món, val? I això tots els països desenvolupats pues, tenim aquest problema, i és una pandèmia, ja vull dir, això és evident i ho sap tothom. I com se pot lluitar contra això? Pues amb l'educació, tinguent molt clar el que hem de fer i intentant també des dels governs europeus, etc., pues que els aliments que sabem que no toquin tant intentin fer alguna cosa perquè no es puguin comprar tan fàcilment. Clar, nosaltres, els nostres padrins, no podien anar a un supermercat i agafar dònuts, bollicaus i agafar coses, aquestes coses perquè no hi eren. Ara tu vas a qualsevol tenda i pots trobar tot un taulell ple d'aliments que no toquen, que són bons perquè ens agraden, perquè porten sucre, greix, i això agrada, i a part amb un preu molt assequible. Bueno, doncs la gent, és més fàcil el que diu el Santi, és més fàcil agafar això que potser preparar-se un entrepà de pernil a casa. Però clar, una cosa no té res a veure amb l'altra. Llavors, amb l'alimentació, el que sí que està clar és que ens hem de parar un moment, hem de pensar, i hem de menjar unes 4-5 cops cada dia durant tota la nostra vida. Per tant, val més fer-la bé, perquè si no la fem bé això tindrà conseqüències. I les conseqüències són, pues, com deien, a buscar medicaments pel colesterol o per la pressió alta, i en canvi amb una bona alimentació això no hi seria. I molta gent de vegades se sorprèn quan venen a la consulta i diuen mira, que vinc del metge i tinc l'analítica, tinc el colesterol molt alt, una mica de sucre, i la pressió sempre l'he tingut alta, però és genètic. Dic, bueno, comencem a menjar bé, baixem potser algo de pes i segurament aquests medicaments la majoria podran marxar. I ui, però això ja m'ho porto prenent fa 15 anys. Bueno, si es comencen a ficar a la dieta, baixen uns quants quilos, llavors s'adonen que el colesterol ha baixat, que el sucre de seguida s'ha ficat bé i la pressió potser en lloc d'una pastilla només n'hi cal mitja. aquests són els canvis que realment interessen i els que la gent cada vegada va tinguent més clar, però bueno, encara ens falta molt, molt camí.
Com apuntava el Santi, creus que l'escola aquí té un paper important, bueno, a banda del que puguin tenir els pares, està clar?
L'escola i tothom, o sigui, no només és qüestió de l'escola, evidentment que a l'escola ja s'està ensenyant una mica pues, els hàbits alimentaris correctes, però bueno, és que després els pares ho hem de fer a casa, hem d'anar a qualsevol taller o a qualsevol cosa que sigui infantil i hem de saber que les propagandes que donem als nens han de ser les correctes, val? Perquè moltes vegades pots veure una pel·lícula o qualsevol cosa i abans te posen propagandes d'aliments que no toquen. Bueno, doncs tot això s'ha d'anar regulant i ho hem de tindre clar quin missatge donem als nens, perquè si un nen ho fa bé de petit, de gran ho farà bé. Si volem canviar als 40 o 50 anys, doncs mos costa més i hem de ficar més voluntat.
Voldria ficar un tema sobre taula, perquè la Cèlia i el Santi poguessin discutir-ho, poguessin acabar de treballar, perquè el Robert digui la seva al final. Hi ha aliments que són fets industrialment, oi? Hi ha aliments que venen del camp, hi ha aliments que són industrials, cada dia més, hi ha aliments que són manipulats, vull dir, tots aquests tres tipus d'aliments que més o menys he dit, que potser n'hi ha més, però fins a aquests, doncs quines diferències hi ha, quines diferències hi veu? La gent consumeix més producte industrial, més producte directe que ve del camp, productes manipulats, producte que s'ha preparat, com ho hi veu això?
Home, jo penso que és que avui en dia, sense voler, me dona la impressió que mengem algo de menjar que no toque, com diu el Robert, per les presses, el neguit. Treballa l'home, treballa la dona, la canalla, los portem a 200 activitats, han de córrer a comprar al supermercat. És que es va tot el dia corrents. O sigui, una mestressa de casa, un home de casa. Vull dir, no poden, quan arriben, no es poden permetre luxe a vegades de preparar els dinars que els agradaria. Condimentar com Déu mane. És que no ho permet el temps. Jo, és la meva impressió.
Sí, i que se menja...
Sí, i jo comparo com cuino jo a com cuinava doncs, la meva mare o la meva padrina, no? I és un... o el meu pare, i és diferent, està clar, eh? Jo també vaig molt més... tinc menys temps. El que sí que intento és introduir, doncs intentar planificar una miqueta, doncs si faig la verdura bullida, doncs potser fer-la el dia anterior, per tal de el dia següent, mentre estic sopant, doncs ja deixar-ho enllestit i poder-ho tirar endavant. El que sí que és cert és que a mi hi ha una cosa, un tema que em preocupa, amb el que hem anat comentant, i és perquè al meu cercle proper, uns amics, doncs van portar la filla al metge que tenia pubertat precoç, no? Llavors la recomanació que li va fer el metge va ser: elimina completament la carn, el pollastre, i si consumeix pollastre, que només sigui pollastre ecològic. I ha sigut com una reflexió de dir, ostres, nosaltres estem menjant molts aliments i molta carn o de més. A casa nostra intentem reduir-la, però sí que és cert que no sabem els resultats de... o sigui, quin efecte tindrà en llarg termini si hi ha un efecte de les hormones que pot rebre aquesta carn que estem consumint. I busquem, jo com a consumidora, doncs me moc, faig recerca, i ja tan aviat, aquest matí mateix ho estava buscant, i tan aviat trobava estudis que deien el pollastre no té hormones, no se li injecten les hormones i ho avalen d'una manera, i els mateixos estudis fets per altres des de la perspectiva ecològica te diuen que sí que hi ha hormones. Llavors, com a consumidor vas una miqueta perdut, perquè no saps a qui t'has de creure. No sé, a veure si...
Allò antes, les identificacions dels productes serveixen per algo, Robert?
Sí, clar, les identificacions, al final un producte de portar...
Perquè jo el que no comprenc moltes vegades és de dir que compres mongetes, per exemple, mongetes, que és un producte molt peculiar, molt sembla, i mongetes poden ser d'un tipus, poden ser d'un altre tipus, poden ser més bones, poden ser menys bones, poden ser d'una marca, poden ser d'una altra marca, o totes mongetes, o unes són més cares, o altres són més barates. Vull dir, entenc el cas, vull dir, un producte tan senzill com mongetes, per què tenim diversos tipus de mongetes? És que això no ho entenc ningú.
Bueno, suposo que és una mica el que dius abans, de que el consumidor, pues, si té més opcions a escollir, pues, igual escollirà la que més li agrada a ell, perquè és més fineta, etc. Però al final jo el que defenso sempre és el producte bàsic. O sigui, com menys processat i menys manipulat estigui, millor. Llavors, una mongeta, pues, la podem anar a comprar tranquil·lament dissabte al mercat.
El pollastre que té la Cèlia.
El pollastre. continuar una mica amb això, defenso sempre també el, si pot ser ecològic, tot millor. Si és ecològic, com a mínim sabem que allí pràcticament no hi hem ficat res. Si no és ecològic, doncs bueno, a la fruita l'han pogut amb sofatal, el pollastre pot tindre doncs, algun tipus de medicament permès en principi, però que ja li han donat. Llavors, bueno, totes aquestes coses, si les podem evitar, millor. Al principi estan regulades per salut, però una mica el que deia ella ara buscant estudis. Hem de passar molts anys per saber si això ens afecta més o menys, perquè és una cosa nova. Llavors, fins d'aquí que no passin 40 o 50 anys, no sabrem si el que donen a... als vedells o a les vaques o al pollastre doncs ens afecta més o menys, val? Però el que sí que tinc clar és que si comprem una cosa ecològica, en principi estem evitant tots aquests possibles riscos que puguin tindre. Llavors, jo sempre, quan ve gent, dic, bueno, compreu on vulgueu, però de la millor qualitat possible, i si és ecològic, millor, perquè evitarem pues, qualsevol mena de residu que pugui tindre l'aliment en qüestió. I tornant al tema de les mongetes, pues això, o sigui, al final, la indústria intenta traure molts productes diferents, que al final, si ho acabes mirant, acaba sent mongeta, o sigui, no té més, però bueno, perquè potser si una marca trau una mongeta que és més curta, pues potser a la gent li agradarà més i la comprarà, i l'altra potser en traurà una de més primeta perquè es courà més ràpid i serà més ràpid de...
El Santi i a la Cèlia, hi ha una altra qüestió que us ho podré fer amb ells, perquè després vosaltres podeu transmetre més. Jo, quan vaig a un restaurant ara, me trobo de que em diuen... menja això, aquest producte està fet d'aquesta manera, hi ha aquest producte té aquesta riquesa, és a dir, et diuen la composició química i el que tu menges de forma química, és a dir, 300 grams de proteïna, etc., oi? Vull dir, anem cada dia amb una dieta més d'aquesta tipologia, que no pas al volum, Santi, Cèlia?
Home, jo penso que la cuina tradicional ha afoscat bastant a lo que és los aliments preparats. De totes maneres, jo també li volia fer una pregunta al Robert, que el Ministeri de Sanitat ja fa cosa d'un any i pico va dir que s'hauria d'implantar el tema d'etiquetat de que es diu Nutriscore, que és un semàfor que amb cinc colors, del verd al vermell, llavors la que s'identifica pues, l'aliment que és el més òptim, el que és menys i tal, jo penso que aquí s'avançaria molt també el consumidor quan està amb una gran superfície, en un supermercat, detectaria ràpidament lo que cap a on vol tirar. El verd, el groc, el... no sé, jo, però em sembla que de moment me dona la impressió que de moment és voluntari, no? No l'ha implantat de forma obligatòria,
que
no?
D'aquí un temps serà ja obligatori, em sembla que a França ja ho fan. Bueno, això és una altra eina que hi ha pues, perquè sigui més visual i més fàcil pel consumidor. Llavors, aquí també la indústria que és poderosa també s'hi ficava una mica en contra perquè a veure qui determinava aquests colors i amb quins paràmetres ho determinaven. I clar, tot això és una mica de lío. Però tot el que sigui al final simplificar les coses al consumidor és el millor. Perquè al final els productes ja van etiquetats amb els ingredients de més a menys. És a dir, quan tu mirem la llista d'ingredients... el primer que surt és el que té més quantitat i l'últim és el que té menys. O sigui, mirant la llista d'ingredients ja podem saber si aquell producte té més sucre o més greix o en té menys, val? Que passa que això és una fórmula que han trobat ara pues, per simplificar i intentar agafar pues, els que siguin pues, de color verd, que voldrà dir que són més beneficiosos per la salut o més que res evitar els que siguin de color vermell.
Breu, Cèlia, què dius amb això, Cèlia?
Jo sí que quan compro alguna cosa al supermercat sí que m'ho miro i llavors allà sí que puc veure si els ingredients que porten tenen potenciadors de sabor, però sí que em trobo una dificultat és que les cartes dels restaurants, ara des de fa un temps sí que hi ha la llista d'aliments, no? Doncs et pot dir si conté peix o si conté algunes altres traces, però no hi posa res d'additius. Llavors, jo no sé si és perquè no hi són o perquè no se'ns informa que hi siguin. I llavors, el meu dubte una miqueta és també saber si als restaurants s'utilitzen additius, si això hi ha alguna legislació que ho reguli.
Pues bueno, pues ara podràs dir, comentar el mateix Joel, això.
Sí, perquè potser
ho ha... de la Boscana i t'ho podrà
dir. Ho ha escoltat tot, sembla ser que ja el tenim a l'altre costat de la línia telefònica. Tenim, com deia el Josep, el Joel Castanyer del restaurant La Boscana. Molt bona tarda i bon vespre, Joel.
Hola, bona tarda, què tal?
Bé, molt bé, Joel, digues.
Dic, no sé si has escoltat ara el que deia la Cèlia, Joel.
Bueno, no massa, hosti. Perdoneu.
Et preguntaves sobre, Cèlia, tu mateixa, si vols, sobre els additius.
Sí, el que preguntaves de que sí que quan comprem algun aliment al supermercat podem llegir i podem veure si hi ha aquests contenen potenciadors de sabor, però el meu dubte és si a les cartes dels restaurants, o sigui, a les cartes dels restaurants això no es posa. I jo no sé si és que no s'utilitzen als restaurants o sí que s'utilitzen els aliments, no ho sé.
No li fiquem cap potenciador de sabor. No crec que cap cuiner de cap restaurant ho faigui. Ara bé, si algun dels ingredients que nosaltres comprem per confeccionar les nostres receptes en n'hi ha, en principi nosaltres intentem als restaurants i restaurants d'alta gastronomia, com és el cas de la Boscana, comprem productes de la màxima confiança i el producte és el màxim natural i de temporada. Per tant, entenc que tampoc productes d'aquests una mica estrany, i els supermercats no n'hi ha.
D'acord.
Suposo. El que sí que teniu...
Joel, no t'escoltem massa bé.
Escolteu bé?
A veure, ara?
Ara em sentiu?
Sí.
Sí?
Ara sí.
En les cartes del restaurant sí que és veritat que jo no he vist en cap restaurant que ho indiquem si ho porten o no, però no sé, no ens ha donat mai ningú tampoc, no...
D'acord.
Joel, ara el Santi farà una altra qüestió, diguis.
Santi, hola, bon dia, Joel.
Bon dia.
Mira, jo penso que cada vegada el consumidor busca opcions més saludables i control d'ingredients. I estan, jo penso, disposats a pagar més per una qualitat i una autenticitat més bones, de manera que posar espècies reduïs la necessitat de salses preparades que poden contindre més sal i més sucre. Què et sembla tu, tot això?
Sí, no, està clar que és una tendència mundial el tema healthy, no?, que és la paraula aquesta que fan servir,
uh-huh.
I el tema de ecològic, fins i tot biodinàmic, està clar que és... I de quilòmetre zero, no?, és el que hem aconseguit que tothom vol menjar saludable. I jo penso que els cuiners sempre, des de fa molts anys, per allà parlo de l'època dels anys 80, del polvo, tots han intentat parlar de quilòmetre zero i sobretot el que s'ha intentat defensar des de les cuines professionals és el producte de temporada. Això de que tinguem tomàquets tot l'any, el que després que mengem uns tomàquets que són aigua en forma de tomat, jo trobo que això és anar en contra natura, no?
Sí,
penso
sí.
Que aquesta tendència, com tu dius, que la gent vol la qualitat ni que hagi de pagar més,
claro.
Penso que al final els restaurants d'alta qualitat és el que volem, perquè jo ara estic donant carbasses, o sigui, nosaltres confeccionem les nostres cartes seguint el producte de temporada.
Sí, sí.
I penso que és el millor, perquè ara mateix estem treballant els cítrics, tenim un còctel de mandarina, que proves aquelles mandarines i dius, hòstia, és que té res a veure amb les mandarines que fem. I trobo que és el millor. I llavors, jo, per mi, és un èxit de que la societat i de que el client a casa mateix, a la nevera de casa, tingui producte de màxima qualitat, amb menys additius, amb salses no preparades, perquè trobo que llavors cobrim sabors que no tenen res a veure amb aquests sabors d'aquests productes estàndards que compres als supermercats. Jo sé a Londres o en ciutats més grans i que potser no tenen el clima tan bo per tindre una horta tan bona, doncs mira, comprin productes tot l'any del supermercat. En territoris com estem, com és a Lleida, com a Catalunya o a Espanya, tenim uns productes bons, trobo que hem d'intentar anar cap aquí. I això jo trobo que seria molt bo que des de les escoles ho promocionessin. Perquè que ensenyin als nens que els cítrics han de menjar a l'hivern, que cada producte té la seva estacionalitat. Això és tan senzill com un calendari dels productes. Nosaltres a la Boscana ho tenim a la nostra cuina d'IMASD, pues la foto o el dibuix de la, pues de, jo què sé, de les figues d'Alguaire i els mesos que duren.
Joel, sisplau. Ara
estem d'acord,
una qüestió al Robert.
Gràcies.
El Robert, que ja saps que el vas tindre de company a l'última jornada que vam fer aquí a Balaguer. que és el diabètic nutricionista. Diguis, Robert, diguis.
Res, no, primer, pues, bona tarda, Joel, i era, primer que res, felicitar-lo pel restaurant que té i perquè ens doni a conèixer el territori d'aquí, que és molt important, i això és una feina que s'ha de valorar. I després, per curiositat meva, simplement, si els cuiners o si sap, si quan confeccionen un plat o un menú, si tenen en compte les calories que porta tot allò, o simplement fem el plat sense tindre en compte les calories. Més que res, curiositat per saber si al moment de confeccionar un plat o un menú sencer, pues saber si, ostres, aquest menú porta 1.000 calories o només n'hi porta 500, si ho tenen en compte això o simplement no.
Sí, no, exactament, mesurar les calories, no, sí, que en certa manera sí, perquè com que nosaltres fem menús, ens dediquem més que res a fer menús degustació, que intentem que estigui compensat, que hi hagi, uns quants plats o unes quantes tapes de vegetals, algun snack o alguna tapa o alguna guarnició o algun postre amb fruita, després algun peix, algun... Ara, si pogués ensenyar l'estructura de menú, veuries que hi ha una de tot. Proteïna animal, hi ha un postre làctic, hi ha un postre més fresc, més de fruita i un postre més de xocolata per acabar la festa. Amb certa manera, et diré que faries tu, que tu contaries tot, nosaltres tan...
No, contaria. No. Si vinc al vostre restaurant, no conto, menjo i ho passo bé, tampoc no...
No, si pensem tu, pues, treballes i... quan t'ho ficaries. Nosaltres, tan exacte, no, com nutricionista, però a nivell d'estructura, de tot el menú, és un menú equilibrat, no?
Perfecte.
Joel, perdona que et talla, és que en ràdio el temps és molt
i no el sentim massa bé,
és molt cruel. Col·loca't bé, que no sabeu que hi ha problemes de la teua veu. Abans de que tallem, la Cèlia et vol fer una qüestió, diguis.
Joel, aprofitant de, doncs, això, que parlem amb un cuiner d'alta gamma, jo em trobo una dificultat, soc mare, llavors que quan vaig als restaurants em trobo que el menú infantil sempre és el mateix, macarrons, nuggets, patates fregides, i considero que no arriba a ser ben bé de la mateixa qualitat que el menú d'adults, no? Vaig fent estratègies per solucionar-ho, no? Doncs si mengem un... intentem que la meva filla mengi el mateix que nosaltres, llavors això no agafem mai menú infantil, però em pregunto, o si com a restauradors poguessis oferir algun consell als altres restauradors, no? Doncs quin altre menú infantil podríem fer? Per un menú més equilibrat o també de millor qualitat?
Bueno, això... bueno, a tots els restaurants poden fer alguna cosa de peix planxa, poden fer alguna cosa de peix a la romana, poden fer alguna cosa de carn, no? Algo també de carn planxa, dius uns medallons de filet o no sé, algo de carn, algo de llegums també, però jo, nosaltres al restaurant a la Boscana, així ho diem, no? Però veiem que tots els nens, quan els dius macarrons o canelons, se'n van de pels macarrons o canelons. Jo a vegades que no estava les... És culpa del restaurador. És que la mainada els agrada, i jo m'incloc quan era petit, ens agrada més la pasta que una altra cosa.
Joel, abans d'acabar, per dir adeu-siau, escolta, recomano-vos alguna cosa per Nadal i per el Cap d'Any? Algun plat teu, un plat d'una cosa, allò, una cosa maja, que quedi bé. Vinga, va, fes-ho.
Fem una recepta que es diu el canaló de la mama Rosa, que és un canaló que fa més de 33 anys que fem el resquitx, i és el canaló és una mica el buc insigne nostre, i nosaltres, pues, per Nadal, canalons, que és un canaló tradicional de carn, com fan totes les mares i totes les àvies a totes les llars, de tot Catalunya. Pues els canalons és un plat que ens agrada molt, i també l'escudella. L'escudella i carn d'olla és un plat. Jo a casa meva el dia de Nadal menjarem això.
I el dia de Cap d'Any per fer una sortida de l'any bo i una entrada més bona encara, que diguis.
Bueno, el dia de Cap d'Any no, tindrem més una mica més glamour, més cap a...
Més glamour, vinga.
Pues, marís, no? Llamàntol, llagosta, caviar, això també dintre de cada butxaca, no? Algo de foie gras, fer un menú més de gala, no? Un menú més glamurós, un menú més de dir... Ja que aquell dia ens posem un smoking o ens posem el vestit, les senyores es posen el vestit més maco, pues també intentar buscar producte de màxima qualitat, de màxim glamour, i acompanyat de bons vins i un bon cava, no?
Molt bé. Pues bueno, Robert, Joel, moltes gràcies per la teva gentilesa i esperem algun dia tindre't aquí en persona, que tindries que ser avui, però per la teva causa dels teus compromisos privats, professionals, pues no, sí que no he pogut ser.
Us prometo que vindré, i quan me digues vindré i bloquejaré la d'això, que se m'han solapat dues coses, disculpeu. Se m'han disculpes.
Res, home, res. Ja estàs perdonat, tranquil. Vinga, doncs.
Gràcies, Joel. Passeu
bé. Adéu-siau. Adéu-siau.
Bones festes. Adéu-siau. Gràcies.
Gràcies. Adéu-siau. Adéu. Bueno, què dieu de lo que ha dit el Joel?
Pues molt bé, sí. Amb sí. Això que deia
la Cèlia.
La Cèlia, té tota la raó, la Cèlia. A vegades anem amb els crios i tal. Però és que la canalla, bueno, van directes a el que deia ell. Macarrons, espaguetis, pizza d'aquí i d'aquí. A veure... Bueno. La majoria.
Però això també té molt a veure amb la família i com
el Robert té que ficar les coses al lloc. El Robert té que ficar les coses al lloc,
evidentment, que en un restaurant pues, això ho han de donar, perquè molts nens voldran això, però, per exemple, nosaltres aquest cap de setmana vam estar a la muntanya i ahir els meus nens van anar de restaurant i no van demanar res d'això, simplement van agafar el menú d'adults i els hi van adaptar amb ells amb una porció una mica més petita. I un se va demanar una crema de verdures... i de segon no sé quina carn a la planxa, i l'altre de primer va agafar paté de muntanya i em sembla que llonganissa o conill. Llavors, bueno, tenen 6 anys, però ells sí que els agraden els macarrons i el pollastre arrebossat, però és que també els agraden les altres coses. I, per exemple, sé que amb 3 o 4 anys, una vegada allà damunt de taula hi havia macarrons, bròquil i un altre plat de patata amb formatge o no sé què, i els vaig deixar triar i els dos van triar bròquil. Bueno, per què? Pues perquè de petit els hem donat, els agrada, veuen que els pares també en mengen i per ells és igual bròquil que macarrons, que canelons, que bueno, que són aliments normals que els agraden els tres. Llavors, bueno, evidentment la pizza els agrada, sí, i el pollastre arrebossat els agrada també, però de vegades quan anem a restaurants ja no mirem tant el menú infantil i mirem el menú de grans i que se'l parteixin o que els adaptin les quantitats, perquè el menú de grans, si hi ha 5 o 6 plats, un segur que els agrada tranquil·lament també.
Però tu vas amb molt avantatge, eh?
Sí, però bueno, és
un bon professor.
És el que s'ha d'intentar d'inculcar a les famílies, de dir, bueno, no anem tant a lo fàcil, mira, menú infantil, pues el gelat, els macarrons, ja està. No, si les altres opcions també agraden, pues anem per les altres. Si les famílies ho fem, els restaurants, pues potser també ja no caldrà que ho donguin tant, l'opció infantil.
Sí, sí, no, ja li digues.
Jo també el descarto, el menú infantil, i la meva filla, potser serà una de les poques que no menja pasta fora de casa, son pare és italià, i les vegades que ho ha intentat no l'ha trobat mai tan bona com la que fa son pare a casa. Llavors és com, ella a fora de casa la pasta no la menja.
Ja la descarte.
La descarte. També és una italiana que de moment no li agrada la pizza, que això no sé com ho arreglarem. Però sí que jo la única dificultat que em trobo és que a vegades a mi sí que no ens ho adapten. O sigui, no en fan mitja ració, llavors si agafem doncs, un pollastre a la planxa o carn, ja intentem combinar alguna cosa que ens agradi les dos i que puguem, o els tres, llavors fem doncs, dos menús d'adults i dividim, no? Però sí que intentem que nosaltres l'altre dia amb una anècdota és que ma filla va demanar a la cambrera gambes, que volia gambes de la planxa, no? I llavors la cambrera venia oferint-nos un menú infantil que era macarrons, més nuggets, més patates del mateix plat, i ella diu, no, jo vull gambes. Bueno.
Sí.
Jo voldria plantejar, anar ja acabant, unes qüestions. La primera és, dient-ho al Santi, a la Cèlia i sobretot al Robert, oi? De dir, quina és la menjada ara davant del que ha dit la Cèlia, de que s'ha trastornat les hores de menjar, la forma de menjar, etc etc. Quina és la menjada aquesta que feu el dia, que avui se considera bona? Perquè, clar, la Cèlia ha dit que que preparar l'ordinar el dia abans, el dinar ens mengen a fora al col·legi, la gent mengem a fora, etc etc. Quina és la menjada clau? Primera. Segona. Els aliments que ens venen del camp, que ens venen de la producció, el productor d'aliments, l'antic pagès que en diem, sap realment el que cal produir i la forma que cal produir? Aquestes noves formes de produir, ecològica, permacultura, integrat, etc etc, és tot correcte, totes aquestes coses? I tercera, de dir, a veure, cada vegada tindrem que mirar el que consumim en base als elements de riquesa que portin. Tindrem que dir, ara, nosaltres volem menjar, per exemple, necessitem per a dinar 200 grams de proteïna, 100 grams de calç, 150 de... Dic, etcètera, etcètera, jo no hi plego gaire, per això hi ha aquí el Robert, eh? Vull dir, tindrem que anar amb aquesta tendència per acabar finalment amb productes de farmacèutics, potser podríem amb aquella pildoreta de que això serà el que tenim que ingerir al dia, a la setmana, al mes, digueu.
Bueno, jo, a la primera qüestió, totes les menjades són importants. No hi ha una que digues aquesta o és més i les altres me les saltem. No, o sigui, al final el dia té 24 hores, hem de repartir les menjades amb totes les hores i totes les menjades són importants i les hem de fer. I la clau aquí és una paraula que és organització. O sigui, al final la gent s'ha d'organitzar i ha de tindre temps pel menjar, perquè menjar és el que hem dit abans, ho hem de fer cada dia. Llavors, si ho hem de fer el dia anterior i deixar-nos-ho preparat, doncs perfecte, que ens deixem preparat el primer plat i el segon, que és més ràpid, el fem al moment. O sigui, cada família doncs, veurà els seus horaris i veurà com ho té organitzat, però és que inclús de vegades tinc gent que treballa una setmana matí, l'altra tarda, l'altra nit, i tot se pot organitzar. Simplement és prioritzar que l'alimentació és una de les coses importants. Llavors no podem deixar de banda ni l'esmorzar, ni el dinar, ni el sopar, ni els àpats entremig, que ens ajudaran una mica a tindre el nivell de sucre controlat i la gana controlada. Llavors totes les menjades són importants. La segona qüestió, que era sobre el pagès i el consum, bé, això és una mica oferta-demanda. Al final, per exemple, productes ecològics fa anys costava molt de trobar-los. Els supermercats no en tenien, havies d'anar doncs, amb algun pagès que ho comences a fer. Ara, com que la gent doncs, veu que aquí hi ha una sortida i en va consumint més, doncs els supermercats n'hi tenen, els pagesos cada vegada en trobem més que ho fan ecològic, per tant, és una mica oferta i demanda de dir, si els consumidors anem a agafar el que realment ens interessa i és bo per la salut, els pagesos també veuran que allò és el que els donarà més rendiment i també ho conrearan. I l'última pregunta
sí, era sobre
la pastilleta aquesta, si acabarem així.
I sobre el que ara estem, nutrint, si és que anem al percentatge químic, que no pas al percentatge de la taula periòdica, que no pas al volum.
Anem amb una dieta personalitzada, sí, perquè cada persona és diferent i té les seves necessitats i té els seus requeriments d'exercici i té les seves malalties, llavors una dieta personalitzada, sí, però no acabarem amb una pastilleta perquè tothom vol menjar. O sigui, ningú se li acut ara dir 25 de desembre, Nadal, i a cada plat hi hagués una pastilleta, ni que fos molt calòrica. Ningú voldria això. La gent el que vol és menjar, és fer la sobretaula, és parlar, és provar coses i que es vagi allargant tot. O sigui, la pastilleta no arribarà perquè el consumidor no crec que la vulgui. La podria voler potser per un dia puntual, però no per la majoria de dies, perquè si ara pensem tots que simplement amb una pastilleta o qualsevol cosa similar féssim totes les menjades, això acabaria sent avorrit, o sigui, no hi hauria ni quedaríem per sopar un dissabte a la nit, ni per dinar amb la família, perquè no serviria de res. Llavors, això no hi serà, és una utopia, però el que sí que hi serà és la dieta personalitzada que ja hi és, que és el que fem molts nutricionistes i és el que s'està avançant també una mica en genètica, de dir, bueno, pues cada persona és diferent, cada persona té els seus requeriments i hem d'intentar pues, ajustar-ho per aquí.
Santi, això que hem dit perquè tu ho acabis
sí,
també.
Jo voldria aprofitar...
Al final ja serà que... la Cèlnia, diguis. Digues,
ja que tenim aquí el Robert, i segurament que molts dels que ens escolten ho agrairan, hi ha unes coses que són, a veure, que no se saben ben bé. Per exemple, és bo menjar la pell del peix?
La pell del peix? Home, la pell és la part on també hi ha més greix i s'hi pot acumular més toxines. Llavors, no cal menjar-la, és com la del pollastre. És on hi ha sempre una mica més els contaminants, llavors no caldria menjar-la, en principi.
Llavors, la grasa dels productes ibèrics és sana?
És més sana que els que no són ibèrics. Una mica més sana, sí, però això no vol dir que podem menjar la grasa ibèrica sense problemes, perquè no deixa de ser una grasa animal i, per tant, tampoc no és beneficiosa menjar molt de greix animal.
I ja no te canso més l'última. Les begudes isotòniques s'han de beure quan se fa esport o se poden beure quan a un li sembla?
Les begudes isotòniques no caldria ni beure-les, de fet. Amb aigua tots anem sobrats, però molt que fem exercici, si mengem bé, ens alimentem bé, no farien ni falta. Que algú, després de fer exercici, ni vol beure perquè així l'ajudi a recuperar-se millor, doncs mira, no passarà res algú que faci molt exercici. Però el decides de cada dia, aigua i una bona alimentació, i això no fa falta.
Doncs pues moltes gràcies, veus, ja m'ha après molt.
Cèlia, tanca, com dic que tanca, Cèlia, pregunta el que sigui, el que hem dit, aquestes qüestions.
Jo vaig amb una línia com la que deia el Santi, de fer unes quantes preguntes. Si ens poguessis donar alguns exemples d'esmorzars que puguem fer tant la canalla com els adults per anar variant.
Bueno, per exemple, depèn de la gana que hi hagi al despertar-se, però es pot fer una torrada amb un formatge, un pernil dolç, o es pot fer fruita, una mica de fruits secs, o inclús podríem trobar algun cereal que no porti sucre afegit, que també ens serviria. O sigui, esmorzar saludables, enllà, l'important és acostumar els nens a que esmorzin i que no esmorzem el més ràpid que diem abans, de dir, pues mira, els cereals de tota la vida, o les galetes, o les magdalenes, això vital. Però hi ha torrades, hi ha entrepassi, hi ha més gana, hi ha fruita i fruits secs, hi ha iogurt, hi ha mil llavors que podem ficar dintre del iogurt, si opcions sempre saludables enllà.
I si al despertar no es té gana, hi ha alguna dificultat en esmorzar un parell d'hores més tard, o com ho veus?
No, a veure, el cos s'acostuma una mica també al que li donem. Llavors, per exemple, si no hi ha gaire gana al despertar-se, pues algú pot fer un vas de llet o un vas de suc, i després al cap d'una hora o dos pues pot menjar l'entrepà més gran, cap problema.
Moltes gràcies.
Bueno, ja hem acabat tot això, sobre aquesta tertúlia, aquest diàleg, aquesta conversa que hem tingut aquí sobre el consum i sobre una forma bona de consum. Per tant, només mos queda dir que passeu unes bones festes, bon any, bon Nadal, etc etc. Gràcies per poder estar aquí, el Santi, el Robert, la Cèlia. El Robert aquí mos ha donat una lliçó de com del bon menjar. L'aportació de l'amic Joel, que quede en peu de que lo farem vindre un altre dia, perquè ha sigut una circumstància doncs, que no esperàvem ningú que ell fos fora avui. Per tant, vindrà un altre dia. Emplacem que el Santi i la Cèlia també hi siguin, l'Albert si pot també, i continuem aquesta tertúlia. Vull dir, res més, per mi,
gràcies,
bon any,
com diu el Josep, a tots tres per haver participat a l'agrografia d'avui dilluns.
Estupendo.
Josep, gràcies i bones festes.
Sí, moltes gràcies a vosaltres.
Igualment. Bones festes. Gràcies també a tu, Josep. Anem ara a l'apartat final del programa.
Jo agraeixo molt a aquesta gent que hagi vingut aquí, perquè realment la gent que mos ve és molt bona, són molt bons professionals, però tenim que dir que l'alimentària és salut. No és ramaderia, agricultura, agropecuària, perfumances, vull dir, ecològic, integrat, el que sigui, però l'alimentària sempre és la salut. I amb això doncs, teniu els consumidors i teniu les persones com el Robert i el Joel doncs un motiu per poder lluitar contra la mala alimentària i la mala salut. Alimentària és salut. Menjar bé, alimentar-se bé, és salut. Robert, és així, això?
És així. Molt i bé. Només hi ha excepcions permeses, com ara per Nadal. Pues per Nadal, cadascú el dia 25 que mengi el que vulguin. L'important és entre festes feu bé, però els dies de festes són per això i són per disfrutar-los. Ja tenim prou dies a l'any per fer-ho.
Això és el que volia que vos poguessis dir al final. Molt bé, pues
molt
gràcies
bé.
A tothom i
gràcies.
Fins a l'any vinent.
Agrografia.
Entrem ara, doncs, com dèiem, en la part final de l'agrografia d'avui. Com sempre, en primer lloc, repassem l'actualitat agrària d'aquests darrers dies. Ho fem avui destacant, en primer lloc, que la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, ha presentat recentment una campanya de publicitat institucional adreçada a tota la ciutadania per conscienciar-los sobre la importància del sector primari en el si de l'economia i sobre la qualitat dels productes agroalimentaris produïts aquí a Catalunya. Durant la presentació, la consellera Jordà va posar de manifest la importància de millorar la percepció i el coneixement que es té sobre aquest sector. L'objectiu principal de la campanya, va dir, és que el conjunt dels catalans coneguin i valorin la feina i l'aportació que fan pagesos, ramaders i pescadors en el si de l'economia del país i en l'alimentació de les persones. Es tracta d'una campanya de gran abast adreçada a tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya, però que vol interpel·lar més directament el públic urbà, ja que és el que està més allunyat del món rural. D'altra banda, destacar que el Departament d'Agricultura ha obert recentment també la convocatòria dels ajuts destinats a l'aplicació del desenvolupament local participatiu líder corresponents a l'any 2019 per un import de 7.600.000 euros. Aquests ajuts, que enguany es convoquen per cinquena vegada, s'emmarquen en el Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya, en el PDR 2014-2020. El termini de presentació de sol·licituds serà fins al dia 15 de gener. L'objectiu principal d'aquests ajuts és fomentar la realització d'inversions que generin activitat econòmica a les zones rurals i la creació o manteniment de llocs de treball, principalment de dones i joves. S'adrecen, bàsicament, a actuacions per a la millora dels processos processos de transformació i comercialització dels productes agraris, la creació i el desenvolupament de microempreses i pimes, el foment d'activitats turístiques i la conservació i millora del patrimoni rural. Destacar també, relacionat amb la Conselleria d'Agricultura, que recentment ha subhastat a Lleida 13.400 tones de fusta per un valor de 27.000 euros. Aquesta és la segona subhasta que es fa aquest any i se suma a les 64.300 tones de fusta procedents de boscos públics, que es van subhastar en aquest cas a Montferrer i Castellbò el passat mes d'octubre. La subhasta de fusta és una de les principals mesures que el departament té en marxa per dinamitzar la gestió forestal, especialment a l'àmbit de les forests de propietat pública, ja siguin d'entitats locals o de la Generalitat mateixa. En conjunt, els boscos públics ocupen una superfície aproximada de 485.000 hectàrees, cosa que representa un 24% de la superfície forestal a Catalunya. La venda d'aquesta fusta té una repercussió important en uns territoris rurals amb greus problemes d'abandonament i amb una elevada necessitat de generació d'activitat compatible amb els valors ambientals. Com sempre, dins d'aquest apartat, repassem alguns dels ajuts del Departament d'Agricultura que estan en termini, per tant, es poden demanar a dia d'avui. Hi ha, per exemple, l'ajut a l'emmagatzematge d'oli d'oliva, els ajuts a les activitats de demostració en transferència tecnològica, també els ajuts a les assegurances agràries combinades recollides en el Pla 2019 i els ajuts, entre altres, a la creació de grups orientatius de l'Associació Europea per a la Innovació en el marc del PDR 2014-2020.
Agrografia.
Entrem ja en la part final de l'agrografia. Com sempre, ho fem per recomanar-los diferents jornades tècniques que tindran lloc properament aquí al territori. La primera que els recomanem es farà a Vic, demà dimarts, dia 17 de desembre. És una jornada que porta per títol Reducció d'antibiòtics mitjançant tecnologies per al tractament de purins. Amb aquesta jornada es pretén presentar i discutir la capacitat de les principals tecnologies aplicades actualment a Catalunya pel tractament de dejeccions ramaderes i el seu potencial per reduir els nivells d'antibiòtics o concentrar-los en fluxos específics. Aquests resultats es recolliran i divulgaran mitjançant una guia tècnica adreçada al sector ramader. I la jornada cal destacar en aquest sentit que forma part de l'activitat de demostració de la capacitat d'eliminació d'antibiòtics en tecnologies de tractament de purins que forma part del PDR de Catalunya 2014-2020. La jornada es farà concretament a la Universitat de Vic durant el matí de 9:45 fins a 2:45 del migdia. L'altra jornada que el recomanem avui porta per títol Dies del Rec al Segarra-Garrigues, Panís i Alfals, i es farà aquest proper dimecres 18 de desembre al municipi d'Artesa de Segre, aquí a la Noguera. Aquest conjunt de jornades, seminaris i visites tècniques englobades dins dels Dies de Rec al Segarra-Garrigues pretenen aglutinar la formació i transferència tecnològica que s'organitza per a l'acompanyament dels regants del Segarra-Garrigues en tots aquells temes que són d'interès. En aquesta jornada es presentaran concretament temes d'interès al voltant del cultiu del panís i resultats d'experiències que s'estan portant a terme en aquest canal Segarra-Garrigues en cultius extensius. S'exposaran temes que actualment preocupen en la producció del panís en tractament de plagues i millora de tècniques del cultiu per maximitzar així la producció. Concretament, la jornada es farà en aquest cas a la tarda, de les 6 a 9:45 del vespre, a la sala d'actes de la cooperativa d'Artesa de Segre. I una darrera jornada que també els volem recomanar avui, que també tindrà lloc el dimecres 18 de desembre, porta per títol Jornada d'Innovació a les Cooperatives Agràries, i en aquest cas es farà a la ciutat de Lleida, concretament a la sala d'actes de la Cambra de Comerç. De nou, des de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya s'organitza una jornada de reflexió estratègica per posar sobre la taula la realitat de la innovació a les cooperatives agràries i, per extensió, a la del propi sector agroalimentari català en el seu conjunt. Es posarà a debat amb diferents agents quines estratègies en futur més immediat s'haurien de seguir pel que fa als processos de R+D+I en l'àmbit de la producció agroalimentària catalana. I amb la recomanació d'aquestes tres jornades tècniques que tindran lloc properament aquests propers dies aquí a la nostra demarcació, posem el punt final a l'agrografia d'aquest dilluns, dia 16 de desembre. Com sempre, però, ens acomiadem amb música, avui amb la cançó que porta per títol El menjar no es llança, de Embauca amb els Espigoladors. Amb ella ens acomiadem fins després de les festes de Nadal. Gràcies, com sempre, per la seva atenció i que acabin de passar una molt bona nit.
Contamina l'entorn. Productes tropicals que viatgen en avió. Grans muntanyes de plàstics omplen abocadors. Plats buits i escombraries plenes. Càsting de fruites han de ser perfectes. De la mateixa mida, totes igual. De proximitat, del pagès del costat. Creatius a la cuina, llaminers a la taula. Faig conserves i confitures. Soc espigolador, tu què fas? Som gent de profit, tu què fas?
Som gent de profit.
Agrografia, un espai per parlar del present i el futur del sector agrari i ramader des de diferents àmbits i des de diversos punts de vista. Agrografia, tota l'actualitat del sector agroalimentari, amb notícies i entrevistes als propis pagesos i ramaders, productors, elaboradors, emprenedors i tècnics de la pròpia administració. Agrografia, amb la col·laboració de Josep Maria Roig, cada 15 dies a la sintonia de Ràdio Balaguer.